على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Hola, benvinguts aquí al Tal com Raja, com cada dijous, a la mateixa hora, aquí a les 8. I avui hem començat amb aquesta música perquè tenim un convidat, jo diria, de luxe, que ens explicarà, perquè tornem a parlar de Gaza, de Cisjordània, de Palestina, però deixem-ho que abans us presenti els col·laboradors que han vingut avui. A la Carla, què tal?
Hola, bona tarda.
Fa fred, no?
Sí, fa molt fred avui.
Fa fred aquí a Castellà, eh?
Sí, perquè ahir va caure una granitzada i ja comencem a tenir fred,
sí, sí,
és
sí.
Normal.
Carme, què tal? Estàs bé?
Bé, sí, molt bé.
I l'Agustí, què tal?
Ja, sortint d'un refredat bastant fort, però sí, he pogut
doncs,
venir.
No ens contagis, sisplau.
No, avui ja no.
Doncs molt bé, doncs avui tornem a parlar de Palestina amb una persona que vaig conèixer amb la presentació d'un llibre a Barcelona sobre Gaza, també un llibre molt, molt trist, que presentava el Mohamed, em sembla, Mohamed Sabané. I allà vaig conèixer el Mustafa, a veure si dic Mustafa Ulat Selam.
Exactament.
I hola, benvingut.
Moltes gràcies, Josep.
Moltes gràcies per venir des de Santa Coloma. Em sembla que has vingut
sí.
En directe. Jo li vaig proposar de fer-ho per telèfon, però...
No, aquestes causes s'han de tractar... Jo normalment, de principi, m'agrada molt tractar personal proper i, a més, amb aquestes qüestions com aquestes... No. No crec que valgui la pena que estigui a casa, que, no? A distància. Aquí conec més persones també. Ens vam conèixer amb tu el dia aquest 18 d'octubre i ara conec a tres persones més i al nostre tècnic. Gràcies. Per tant, molt agraït per la invitació i també per la rebuda.
Doncs jo també haig d'agrair doncs, a tota la gent de Ràdio Castellà que ha fet tot el possible per fer tota la publicitat d'aquest programa, al director, a l'Adrià, a tota la gent que per xarxes ho ha fet, perquè, bé, Gaza, Palestina és un tema recurrent, un tema que malauradament és d'actualitat. També vull advertir que no ens volem posar tristos, volem donar una mica d'esperança, cosa que ens costarà una mica, també, però per això estem aquí, també. Però, bàsicament, abans de començar a fer-te les preguntes, perquè crec que ets una persona... almenys és el que vaig veure, que coneixes bé la realitat actual de Palestina. Una mica explica'ns bé qui ets tu, perquè busques internet i diu activista, i no sé si què engloba tota aquesta paraula.
Molt bé. Jo sóc Mustafa Ulat Selam, nascut a Tetuan, una ciutat del nord del Marroc. Vaig arribar a Catalunya el 1991, o sigui, 25 anys, intentant ser català. No sé si ho he aconseguit o no.
Com a mínim per la llengua bé, eh? Jo penso que sí. Jo t'aprovaria, eh?
Gràcies. I soc llicenciat en Ciències Físiques al Marroc, però homologat aquí i tinc un màster en gestió de conflictes socials. I vaig treballar en diferents àmbits, però sobretot el social, en ajuntaments, l'últim va ser Sabadell. I últimament estic implicat en aquesta iniciativa que es diu Fundació Comitè d'Apoyo al Pueblo Palestino, que està a la seu a València, però estem intentant iniciar el procés d'obertura també d'alguna delegació aquí a Catalunya, a Barcelona, a la ciutat.
Quins són els objectius d'aquesta fundació?
Deixa'm abans de parlar dels objectius de mencionar l'any que va començar a funcionar, o l'any de constitució d'aquesta fundació. Va ser el 2007. I per què el 2007? I no del 2006 o el 2005? Perquè justament el 2007, després de la disputa electoral per primera vegada a Palestina, al territori, diríem, governat per palestins, Cisjordània i Gaza, es fan eleccions, guanya qui guanya, però tant l'estat sionista d'Israel com les potències mundials no els agraden els resultats. Van intentar una mica convèncer de que hi hagi un govern no al sortit de les urnes, sinó un pactat, i la gent que va guanyar no ho va acceptar. De seguida van començar la maquinària per poder desallotjar-los del govern, tal com es va fer el 1992-93 a Algèria, tal com es va fer també a posteriori a Egipte i al 2012, perquè és la mateixa dinàmica. Per tant, la gent que va rebutjar això provocar, bueno, les conversacions van resultar en el bloqueig més descomunal del món mundial. Va ser als inicis del 2007. I aquí, joves palestins que vivien a València i altres joves també d'altres nacionalitats van dir que s'ha de fer alguna cosa, que això no pot ser, que Gaza ja està bloquejada i que no podria la gent viure dignament perquè està aïllada geogràficament, però també políticament i militarment, i a més el bloqueig econòmic i social farà que la gent tingui molt poques possibilitats per viure. I aquí va començar el 2007. Els objectius són sensibilitzar la societat espanyola en general, i en aquest cas catalana, sobre la situació i la causa de Palestina, i l'estratègia d'aniquilació de tot aquest poble que està patint una barbaritat mai vista. Segon objectiu seria recaptar els fons necessaris o el màxim de fons per poder ajudar la gent perquè sobrevisqui i perquè tingui condicions mínimes de vida com a qualsevol, no? I també el tercer objectiu seria col·laborar i intentar tenir els recursos econòmics, personals, materials, per poder gestionar-los i portar-los a Gaza, sobretot, però també a Cisjordània i al sud del Líban, perquè hi ha refugiats palestins.
Mm-hmm. I a partir d'aquests objectius, amb quines actuacions les aconseguiu? Com ho feu?
Això, les eines que tenim entre mans o plantejades des de fa molts anys són bàsicament campanyes així de recaptació de fons. És una de les estratègies que ha donat fruit i que segueix funcionant, tant directament, diguem-ne així, persona, com a través de transferències o visums o tot tipus de mecanismes. En segon lloc, hi ha l'apadrinament d'orfes, i això és un gran problema actualment perquè aquest genocidi està provocant que hi ha moltes persones que es queden sense pares o sense pare o sense els dos. Llavors, les xifres que tenim que ens venen des de Gaza, hi ha al voltant de 35.000 orfes a Gaza. Apadrinar un orfe seria 45 euros al mes, un compromís no necessàriament en temps indeterminat, sinó que és la persona escollir el temps que vulgui ajudar. També una de les maneres que fem és el merchandising, que és una cosa que ens aporta una mica més d'ingressos, però no és la font principal, no? També hi ha donacions de persones puntualment que sumen bastants ingressos, i això és les tres potes, diríem, no? Intentem que hi hagin altres, però és molt difícil, sobretot quan estàs treballant en situacions d'emergències com l'actual. No et deixa temps per pensar i crear i ser, no? Una mica imaginatiu per poder obrir una mica més el ventall de possibilitats. És molt difícil.
No tenia previst preguntar pel tema dels orfes, però ja que ho has preguntat, cada dia estem veient xifres de morts i de morts i de morts.
Totalment.
Què passa amb el cas d'orfes que peregrinem i que tan assabentes de que... Perquè aquests orfes estan a Gaza o estan vivint al Líban, en camps de refugiats, suposo que els teniu controlats.
Nosaltres som una entitat, s'ha de reconèixer, modesta. O sigui, actualment tenim més de 1.500 demanda d'apadrinament, però nosaltres estem donant resposta pràcticament a 1.000. La resta estem intentant promoure-les a través d'amistats, a través de xarxes, a través de tot el que puguem. No estan localitzats fora de Gaza. Aquesta xifra que t'estic comentant, està a Gaza, 35.000 orfes. Us dic l'última informació actualitzada d'avui mateix sobre el tema del nombre de massacres i nombre de famílies que s'han desaparegut, que s'han assassinat, no desaparegut, perquè a vegades el vocabulari és molt important per poder transmetre el missatge, perquè molta gent parla de guerra i parla de conflicte. Obro un parèntesis aquí. No és una guerra ni és un conflicte. És un genocidi i és una ocupació. No és un conflicte entre palestins i israelians. És un conflicte entre el moviment sionista que domina Israel, evidentment, i un poble que està ocupat. És l'ocupació del primer sobre el segon. Us dic les xifres ràpidament per no entretenir-nos en el... Perquè a mi, més allà de les xifres, és cada cas és una vivència, és un sentiment, és un sofriment, la cosa em pinta molt malament. Per exemple, el nombre de massacres portats a terme per l'exèrcit sionista, per cert, també obro un parèntesis aquí, el periodista veterà britànic David Hertz ha fet un article últimament en el qual compara les accions de Netanyahu i el seu govern amb les accions de Hitler i el seu govern. I acaba dient que són judeo-nazis. No estic dient jo. És un veterà del periodisme que ho diu i que ho argumenta comparant tot el que està passant actualment, sobretot amb el que passava fa moltes dècades. Llavors, el nombre de massacres són 6.587. És a dir, massacres vol dir en algun bombardeig o algun atac en el qual moren més d'una persona, o 3, o 4, o 10. I això, el resultat d'aquests massacres és, per exemple, famílies que s'han assassinat totes. O sigui, ja no queda ningú. Són 1.206 famílies. I famílies que només queda un membre, sigui un nen, una nena, o un avi, una àvia, són 2.271. I famílies de les quals queda més d'una persona són 3.110. Això és actual d'avui, actualitzat des de Gaza. Hi ha un gran problema amb les xifres perquè no hi ha possibilitat d'accedir a la gent que està sota runes. No hi ha possibilitat d'accedir a les persones segrestades per l'exèrcit sionista, perquè hi ha una xifra que s'ha publicat últimament en un canal de Telegram d'un noi palestí que diu que hi ha 1.700 persones segrestades que no se sap on estan. I això és també xifres de Gaza.
Bé, no sé si tenia alguna pregunta sobre el tema, perquè ens quedem una mica tots plegats. Ja ens vam quedar, Agustí, que estaves present, amb el Masit, que ens va explicar coses, però, no sé, hi ha moltes preguntes, però tal com veiem la situació, ja no sabem si cal fer-les o no, perquè com que la situació és tan greu, tan desesperant, veient que hi ha morts cada dia, veient que, a més, cap país fa res, no?, veient, escoltant, no?, algun ministre israelià dient que ara és l'oportunitat de quedar-se directament en Gaza, amb Cisjordània, i aquí no passa nada, doncs què dius? Bueno, val la pena, no sé, jo et faria la pregunta, hi ha alguna possibilitat d'una pau que sigui duradora? Perquè, per exemple, Israel està en contra dels dos estats, dintre de Palestina també hi ha gent que està en contra dels dos estats, però jo crec que acceptarien si fos així, però és veritat que Israel ni accepta els dos estats ni accepta els palestins dins del seu propi estat amb un estatus especial, no? Perquè de fet ja va dir el Masit i bueno, s'ha dit ja, tot el món àrab dintre d'Israel doncs ja l'estan tallant, ja la llengua àrab ja està prohibida, etc, etc. Per tant, quina possibilitat de pau? Hauria de ser l'última pregunta, no? Però jo la faig la primera perquè penso que amb aquestes circumstàncies, no sé, hi ha alguna possibilitat de pau?
Primer, si em permet, Josep, és demanar i animar la gent que faci les preguntes que els vingui al cap. Per què? Per la senzilla raó del que deia abans, de relat. Si no preguntem, no sortirà la informació. I si no preguntem, no reflexionem. Si no preguntem, no podem construir una idea del que està passant. I jo crec que aquest genocidi, com a mínim, la meva sensació és que Israel ha perdut el relat. La guerra de relat la té perduda. Per què? Perquè va voler imposar el relat de que som víctimes, com fa sempre, per cert, com fa sempre, i de que els palestins havien cremat gent, havien tallat caps de nens, i al final va fallar i es va descobrir la realitat. Per tant, animo a que la gent faci les preguntes que els passi pel cap. En qüestió de, que relacionat amb la pregunta de la pau, jo crec que si no hi ha justícia no hi haurà pau. O sigui, això és per tothom, no només en aquest cas, sinó arreu del món, si no hi ha justícia, si no la gent recupera les seves terres, si no recupera la seva autonomia, no hi haurà pau. I jo crec que aquesta gent, per mi, estan fent el que permet tota la normativa internacional, és a dir, el dret de la resistència enfront de l'ocupant està reconegut als tractats de Ginebra. Ara bé, com s'està manipulant és una altra història, no? Per tant, si aquesta gent no recupera els terrenys ocupats, de fet, el que deies tu, Israel no pararà, no només fins que anexioni Gaza i Cisjordània, no, és que ells parlen del gran Israel que ocupa des de Sinai fins a Turquia, arribant a tocar la meitat del territori d'Iraq. I això inclou Jordània, inclou Líban, inclou una part important de Síria. I això ho tenen, per exemple, en segells de correus, i s'està utilitzant. L'exèrcit sionista tenen els seus braços aquí els soldats, aquest mapa que estic comentant, que engloba tots aquests països. Per tant, és un projecte colonialista, imperialista. De fet, hi ha molts analistes que diuen que Israel, que l'estat sionista és la punta de lança d'Occident que els està ajudant. Perquè és que no hi ha explicació del perquè de tant suport d'Estats Units, per exemple, i Europa, tot i alguns països d'amagat, aquest estat sionista. Si no, és per això, perquè està representant una feina que ells haurien de fer directament i l'està fent per delegació. Bueno,
és una de les preguntes que tenia. Per què Estats Units és un aliat tan important i calla davant el genocidi, i també perquè Europa es mou amb aquestes aigües aquí, entre que hi ha països que sí, que no, però tampoc es fa el pas, no? Semblava que Pedro Sánchez dient, com es diu, diem,
ajudem, reconeixement,
reconeixem, de... i al final ha quedat amb unes paraules i res, no? El Josep Borrell està dient ara que hem de fer alguna cosa contra Israel i aturar i tal, a nivell comercial i tal, però qui l'escoltarà? Tenen una reunió ara aviat al novembre, si és la setmana que ve, però qui l'ajudarà? Vull dir, no s'entén que tampoc ni la Unió Europea ni precisament la ONU, no? Vull dir, totes les resolucions de la ONU, cap ni una ha estat acceptada, i el món mira com dient per què en d'altres conflictes s'ha actuat a la primera i amb aquest no.
Totalment d'acord.
Això és la pregunta del milió, per què?
Totalment d'acord. Jo crec que hi ha dos tipus de lectures envers els països occidentals. Hi ha alguns que jo diria, igual que Estats Units, Alemanya, Anglaterra, França, tenen aquests interessos imperialistes i volen que el que ells havien començat a principis de segle, l'ocupació, no? Que ho continuï fent d'una altra manera a l'estat sionista. No? De fet, si coneixeu la història de l'inici de l'estat sionista, és molt fàcil de captar des d'aquesta vessant, perquè Theodor Herzl, el fundador del moviment sionista que acaba de transformar-se en un país, va vendre la idea de que, per exemple, a Anglaterra, a Alemanya, que ells representarien el capdavanter dels projectes o els interessos de l'Occident, no? I això els va resultar molt fàcil per convèncer-los, perquè al principi va començar amb la idea religiosa, veia que no quadrava, i al final va combinar les dues coses. Va transmetre o va vendre el missatge religiós amb la gent jueva, perquè així... Per què el missatge religiós? Perquè Palestina representa una cosa simbòlica per totes les religions, no? I pel judaïsme també, no es pot negar. Per tant, per la gent jueva els va vendre això, i per la gent laica en aquell moment que s'estava donant a Europa, recordeu que s'havien dividit els països per nacionalismes i ja deixaven de pertanyar a la mateixa, diríem, al mateix imperi, controlat per el catolicisme, per l'Església en aquest moment, aquest discurs ha calat en Anglaterra i Alemanya i França sobretot, i els han ajudat. Aquest primer tipus de països per mi són els pitjors, els més culpables, diríem, Estats Units pel capdavant, perquè no estan només mirant, sinó que estan ajudant. Sabem que hi ha soldats d'Estats Units, de França, d'Itàlia, d'Alemanya, està allà a Gaza. I els altres, que per no ser acusats, per exemple, d'antisemitisme, estan mirant o estan intentant no fer enfadar a l'estat sionista. I l'exemple és d'Holanda. El que va passar a Amsterdam és calcat a tota la història de la mentida, de la manipulació de l'estat sionista.
I refereixes a
al futbol.
Al futbol, als atacs aquests.
La setmana passada, dimecres, 3.000 seguidors de Maccabi Tel Aviv, de futbol, s'instal·len a Amsterdam, a les seus carrers, i comencen a fer càntics contra els àrabs, deien fins i tot que se n'alegren que no hi ha escoles a Gaza perquè s'havia matat a tots els nens. Això no és incitació a l'odi? Això no és incitació a l'assassinat, a matar? Què és això? No passa res fins que van començar a treure banderes palestines que estaven penjades en alguns balcons. Dimecres a la nit passa desapercebut, la policia holandesa no intervé, dijous continua la dinàmica, es juga el partit, i quan surten del camp comencen a insultar, a pegar, fins i tot van agredir un parell de taxistes, i clar, la policia no fa res, la gent ha sortit a contrarrestar la seva ofensiva. I al final el que es ven al món és que són antisemites aquells que van pagar la gent. De fet, hi ha unes interpretacions d'aquesta situació, i deixeu-me acabar amb això, basant-se en informacions de Jerusalem Post, que deien que això segurament estava preparat, perpetrat. Per què? Per recuperar una mica relat a Occident. Perquè Israel, l'estat sionista, sap que està perdent la batalla de relat i vol crear aquests menes de conflictes per tenir una mica la solidaritat dels països occidentals. Per què ho dic? Perquè han detectat que hi ha membres del Mossad dins d'aquest públic. 3.000 seguidors que van anar a Amsterdam. I també gent militar amb passaports es van descobrir. És més, diuen que ja tenien informació de que podia haver alguna tensió, però que el més assenyat seria no enviar ningú per aquest partit, prohibir-lo. Al revés, van enviar 3.000, que poques vegades Maccabi Tel Aviv té aquest suport de seguidors a fora del seu territori, no? Per tant, això són indicacions de que s'havia fet a propòsit per crear conflicte i per pressionar a països perquè tinguin una mica la solidaritat amb el estat sionista.
No sé, Carla, si teniu alguna pregunta o algun aclariment sobre el que està explicant.
No, jo crec que ho ha dit bastant clar, queda tot clar. Jo no sé si se'm permet, m'agradaria tornar a la Fundació i el que fa, perquè l'he estat investigant una mica abans, que ens han passat l'enllaç, i bueno, primer de tot m'ha sorprès molt la transparència que teniu explicant tots els vostres projectes, teniu molts vídeos explicant cada projecte que es fa, que es funda, no? Es busquen fons per fer un projecte, una restauració d'una casa i diverses coses, i jo també com una mica portaveu que estic aquí dels joves, m'ha sorprès que un dels camps d'actuació que hi ha és poder participar en pràctiques a la vostra fundació. Hi ha gent de comunicació, que això em toca a mi, a màrqueting, gent que estigui fent estudis socials. No sé si vols parlar una mica d'això, perquè trobo que els oients més joves que millor vulguin fer alguna cosa els interessaria.
Fantàstic, la veritat agraeixo l'obertura d'aquest aspecte sobre la fundació, perquè ens interessa molt que la gent sàpiga què fem amb el detall, amb el màxim possible de detall, i sobretot gent jove, perquè creiem que la batalla és de la gent jove que hauria d'agafar el relleu, perquè si no sensibilitzem a la gent jove d'aquí 10 anys el tema de Palestina, la causa justa de Palestina podria desaparèixer. I aquí permeteu-me obrir un parèntesis. Una de les conseqüències positives, tot i la desgràcia de la gent de Gaza i Palestina en general, d'aquesta ofensiva genocida, és que la gent ha tornat a situar la causa de Palestina sobre la taula. I això havia desaparegut fa 5 anys, fa 10, pràcticament, tothom s'havia oblidat. I això és una de les conseqüències positives, i jo reconec que al meu entorn, la veritat és que hi ha hagut un canvi brutal envers aquesta temàtica. Torno a la Fundació. Nosaltres intentem ser el màxim possible de transparents, perquè la causa de Palestina no és una cosa qualsevol. I per tant, si volem que la gent s'impliqui, has de ser transparent. De fet, és obligació de qualsevol fundació que tingui aquest tarannà d'ajudar qualsevol mena de poble, ha de ser transparent, perquè hi ha gestió de diners, hi ha gestió de persones, per exemple, de menors d'edat en el tema dels orfes. Nosaltres tenim moltes idees, moltes pràctiques fetes, moltes iniciatives, molts projectes. Cito un parell, per exemple, o tres. A part de l'apadrinament i l'ajuda a les viudes, fem temes d'educació, material escolar i també roba. Però també, a vegades, com deies tu, restaurar cases, restaurem aules, una part d'una escola, perquè per restaurar tota una escola és brutal, no tenim aquests diners, però sí que ajudem. Per cert, sempre treballem en contrapart. Ja tenim associacions dins de Gaza, dins de Cisjordània, amb qui col·laborem. I la més gran seria la Casa de l'Orfe, que fa una feina brutal. A part d'això, el que fem és ajudar a que es plantin olius, arbres d'oliva.
Oliveres.
Per què? Perquè és intentar que la gent surti de la pobresa i que tingui un ingrés recurrent, no? I a més d'això, també plaques solars per generar electricitat, utilitzar-la a la família i també distribuir amb un preu molt simbòlic a la gent que està al costat. Però Israel ho ha arrasat tot, ho ha matxacat tot. Intentem també que hi hagi l'agricultura agroalimentària amb hivernacles, també perquè la gent pugui tenir ingressos estables, sí? A una activitat que faci treballar 3, 4, 5 persones. Perforació de pous. Ajudem a la gent a l'hivern, per exemple. Aquí en aquest fulletó trobareu que colxon i manta, 30 euros, val, per exemple. Això, cada hivern necessitem cobrir una necessitat en aquest sentit, perquè sempre hi ha desplaçats a Gaza, tot i que la gent no ho sap. El nombre de població de Gaza no és una qüestió de casualitat o de que la gent té molts fills, sinó que Gaza ha estat el lloc on s'han desplaçat pràcticament una tercera part de la població de Palestina durant el 48 i durant el 67. Per tant, això, vulguis o no, no hi ha terreny per tothom perquè hi construeixi. És a dir, hi ha una sèrie de dificultats tremendes. També intentem que la gent tingui menjar calent a l'hivern, sobretot, però al llarg de l'any, però especialment a l'hivern. Amb això el que fem és propiciar menjar que normalment no es troba fàcilment o que la gent no tingui accés per dificultats econòmiques, perquè no oblidem que a Gaza pràcticament el 80% de la gent no treballa. Estan assetjats allà, estan bloquejats, és una, com diuen molts, és una presó a cel obert. I la Fundació el que fa és això, col·laborar amb altres persones, altres entitats, per poder una mica disminuir o alleugerir una mica el sofriment i el patiment de la població de Gaza especialment, però també d'altres llocs de Palestina.
Però m'imagino que amb la situació actual on el bloqueig és enorme, on no es pot entrar ni sortir, com fas arribar aquesta ajuda, no? Per exemple, tenim, vosaltres sou modestos, com tu has dit, però la UNRWA, per exemple, que ja ha estat declarada terrorista i tot, els que ja no podrà entrar mai més, no sé com acabarà aquest tema, que a més és una agència de Nacions Unides, vull dir que encara és més incongruent, no? És com dir-li a les Nacions Unides, vosaltres no entreu aquí, i llavors, clar, tota aquesta gent que viu... Jo, veient les imatges de casa, em penso, allà viu algú? Allà pot sobreviure algú? Perquè és que no... suposo que no hi ha ni aigua corrent, ni electricitat, ni no sé...
Aquella gent és molt especialista, Josep. Aquella gent és molt resilient, de veritat. És
sí, aquesta paraula l'hem dit alguna vegada aquí.
Surrealista, aquesta gent. Us dic això perquè, com sabem, ara actualment l'ofensiva més intensa està a Jabalia, al nord. Pues al costat de Jabalia hi ha gent encara que implanta fruits i verdures. En aquestes circumstàncies, la gent vol viure, té ganes de viure. Per exemple, deies com entra l'ajuda. Sí que entra, però molt escassa. Ara bé, el comerç existeix. I la gent, els comerciants grans, el que fan és sortir a Cisjordània o a Jordània o a altres llocs i portar aliments, sobretot, no? I medicaments. El que fa aquesta dificultat de guerra i de bloqueig és encarir les coses. Us mostro una foto perquè veieu la gent quan ha de pagar i nosaltres des de la Fundació facilitem això. Veieu aquesta foto? Que aquí, albergínies, una mica de carbassó, sí. Patata, limona, ceba, pebrots, no? Quan creieu que valdria això, allà a Gaza?
Sí. Home, m'imagino una barbaritat, no sé. No m'atreveixo a dir una
quantitat. Aquí hi ha un màxim 5 quilos, com a màxim 6, diria.
No sé.
Quan creieu que val, diria
50
això?
Euros, no sé.
L'esclavada.
Sí?
Us juro. Això s'ha facilitat fa 2 dies a unes 150 famílies i va costar 50 euros una bossa de 6 quilos de verdures. Què fem? Actualment... a través de transferències bancàries. Hi ha molta dificultat de liquiditat, per tant, les associacions amb qui treballem el que fan és contractar una persona que els facilita, per exemple, menjar, aliments, roba, tant, i ens diuen, mira, ens costarà això tals diners. Vale. Contracteu-lo i nosaltres us enviem de seguida els diners. I s'envien i es paga... A vegades sí que hem repartit diners perquè hi havia la possibilitat de poder treure diners del banc de Gaza. Però ara està tot destruït.
Això ho feu
destruït.
També amb els matalassos i amb les mantes i tot això. En comptes de recollir matalassos aquí, els diners és el que...
Exacte. Però sí que a vegades hem fet alguna cosa així amb material. Per exemple, el mes de desembre del 2023, finals, dos companys nostres van anar a l'Egipte, encara... la frontera de Rafa estava controlada per la gent de Gaza i per Egipte i van facilitar 9 tràilers amb material de tot tipus, però van trigar 3 setmanes pràcticament i amb unes dificultats per part de l'exèrcit d'Egipte, que tu deies el món àrab són titelles, la majoria d'ells. Si salvaria algú.
Bueno, aquí me'n recordo que el Masit va dir, no sé si és veritat, perquè tampoc som desconeixedors del món àrab, està claríssim. Ens va dir que és que els palestins eren els pobres, diguem-ne, el poble pobre dels àrabs, no? I que, per tant, els altres àrabs no pensaven que fossin importants. Sempre havien estat el poble pobre.
Descrepo.
I com a pobres, doncs, per això no tenen importància. No sé si això...
Jo crec que... és una visió molt sesgada, perquè Palestina sempre ha estat rica, però va començar la seva pobresa quan va començar l'ocupació i quan va començar la deixadesa dels altres àrabs. Palestina és un país ric, però també la seva gent és molt potent. En quin sentit? Per exemple, Gaza, que teníem... estadístiques. A nivell de percentatges, en comparació amb altres països àrabs que tenen llibertat, que tenen, no?, moviments, tenen situació econòmica mínimament còmoda, el percentatge de gent en comparació amb població total que té màster i doctorat supera tots els països. són gent resilient, gent potent, gent que treballa, gent que té compromís amb el seu país, amb la seva terra, i gent que vol viure, sobretot i sobre ello, això, amb dignitat, cosa que no tenim en molts països arabo-musulmans. No per culpa de la població que viu en aquells països, sinó per culpa dels governants, que insisteixo que la majoria són titelles en mans d'Occident. Sisi, per exemple, d'Egipte, és que és l'exemple més evident. Fa un cop d'estat sobre un país, o sobre un president civil, per primera vegada en la història d'Egipte, i Occident els donen suport i els faciliten material i diners perquè continuï amb la seva idea d'ocupar la presidència i governar amb mà de ferro un país que té més de 100 milions de persones. Això és la situació. Palestina és el millor país de tot el món àrab.
Hi ha alguna possibilitat encara de que algun dels països, no sé, Aràbia Saudí, Qatar, Emirats Àrabs, no sé, aquests països que han fet de mediadors a vegades amb aquest conflicte o amb aquest genocidi, perquè hem de dir-ho així, hi ha alguna possibilitat? Per exemple, Qatar ha dit ja no vaig a les reunions aquestes perquè no hi ha res a fer. Però tornem a tenir la paraula esperança a la boca. No sé, hi ha alguna possibilitat que algun d'aquests països que sempre han fet de mediadors aconsegueixi això? O Israel està llançada a acabar amb tot això? Perquè a mi em costa molt veure que Palestina pugui recuperar-se després d'això, que no és una intifada normal, com havia anat, i tornem a començar, i a més la Unió Europea havia donat diners, Espanya va pagar l'aeroport de Gaza, que no sé com Espanya, quan veu que el destrueixen, no diu, ei, que heu destrossat, no? Suposo que, ja, no sé, amb aquest, no vull acabar pessimista, però sí que és realista, no? Sembla que el retrocés de Gaza i de Palestina en general és tan enorme després d'aquesta destrucció que ens costa imaginar que d'aquesta destrucció pugui renéixer un país nou o una zona nova, tenint en compte, a més, que Israel
té... Jo crec que
té...
no seria pitjor que el que havia passat amb Vietnam i amb el Japó. La qüestió, Josep, que s'ha de mirar és la gent, no el territori, perquè si la gent està compromesa i té capacitats i vol fer coses, arribarà. Us citava el David Hartz, que concluïa el seu article dient que ell preveu la mateixa final de Netanyahu, el seu govern, que la de Hitler. No ho dic jo. El final de l'article diu això. Per tant, jo... I molta gent, segurament, la majoria, sabem i afirmem que hi ha un abans i un després del 7 d'octubre. En quin sentit? Que el país més potent de la zona ja no és el més potent de la zona. Si no fos per el suport continu i generós dels Estats Units, Israel no hauria aguantat un mes a la guerra, perquè les seves guerres contra els àrabs sempre han estat de pocs dies, intensives, que ells guanyen i estableixen un ordre que els vagi als seus interessos. Ara no. Israel, des de dins, hi ha molta disputa, tot i que no la mostren, però hi ha una gran discussió, tensió, i això anirà en augment. Per què? Perquè no aguantaran que Netanyahu segueixi la seva guerra per la seva persona, pels seus interessos, perquè el que no vol és que s'aturi la guerra, perquè li faran... un procediment judicial ja ho té obert, però afegiran altres acusacions, com per exemple que no hagi estat del tot responsable en la seva presidència perquè el 7 d'octubre passi. Jo crec que la gent que, per exemple, s'ha dit que Qatar s'havia marxat de la taula. Al final no es va verificar això i no és cert. Són rumors que surten molt per pressionar-los, perquè volen que expulsin els líders de Hamas que estan allà a Qatar. Els països àrabs i musulmans no faran res. Al revés, hi ha sortit un llibre d'un també veterà periodista americà que ha accedit als arxius de les visites de Blinken. Les primeres visites a Orient Mitjà després del 7 d'octubre, i en les quals les converses s'han transcrites i documentades, acusen, i amb documentació insisteixo, molts països àrabs, del voltant de Palestina, per exemple, Jordània, Egipte, Emirats Àrabs Units, Bahrain, d'animar els Estats Units a que acabin amb Hamas i amb Gaza. Què esperes d'això? No, no, és que no... la gent de Gaza ho sap i ho han dit diverses vegades en els seus comunicats. Simplement us demanem que no sigueu aliats d'ells, sinó mantengueu, no ens ajudeu, sinó mantengueu al marge.
L'arribada de Trump no ajuda a tot aquest...
O potser sí.
O potser sí, no sé, digue-m'ho tu.
Sí, sí, no, jo crec que s'aclarirà encara més. És a dir, abans havia dit que el relat sabia... Palestina ho està guanyant. I sempre també recordem que això que ha passat, aquest genocidi, ja no deixa marge de dubte. O sigui, hi havia molta gent abans que dubtava entre què està passant a Palestina. Ara, cada vegada més, gent que ho té clar, que hi ha un genocidi, que hi ha un estat ocupant. Que... L'arribada de Trump ajudarà a que aclareixi encara més. I no oblidem...
Digue-m'ho com. Digue-m'ho com.
Jo li s'ha de preguntar serà... que digui com, perquè jo no li veig. No. Bueno.
Donarà carta
perquè,
blanca...
Perquè, a més, els ministres que està posant els estan dient clarament que això, que Palestina ha dit un, Palestina no existeix. I és que no sé per què parlem de Palestina, ha dit no existeix. Uh-huh. Digue'm com...
Donarà tot el suport i encara més del que s'està donant ara i donarà carta blanca perquè Netanyahu faci el que vulgui. Però això no només és una cosa... Sempre mirem les coses negatives, però això té conseqüència. És a dir, qui havia pensat algun dia que els estudiants del món mundial s'aixequin contra una injustícia? Això és un gran guany. No menyspreiem la força de la població. Jo sempre ho he dit. La societat civil té molt de poder. És clar que no és un canvi immediat que poses un botó, però els canvis socials, els canvis de països, de societats, no venen de 10 anys, de 15 anys. I això ho argumento de la manera següent. El 87, la primera antifada que tu deies, l'antifada, la gent llançava pedres. Ara, la gent de Gaza, la resistència, per cert, que sempre volen enfocar a Hamas. No és només Hamas, hi ha gent allà d'esquerra més radical de Palestina. Hi ha altres que també que es diuen el jihad islàmic, que no són Hamas. Però clar, volen manipular. Tots aquests s'han empoderats. Ara mateix... Imagina't tot el setge a Jabal i al nord i encara surten resistents i fan mal a l'exèrcit d'Israel. Això és una, per mi, és una indicació de que les coses no tornaran a ser mai com havien estat i que seran millor. Ara, crec jo que també això ho faig com una crida, que cadascú, segons els seus convenciments, que actuï. Perquè si ens creuem els braços i ho fem una mica de discurs políticament correcte o que agradi a les masses i després no actuem com fa el president del govern d'Espanya, això no arribarà mai. Només dir una cosa, que deies dels joves. Nosaltres, amb el tema del voluntariat, tenim obert la pàgina web, ja ho has vist, i quan una persona s'inscriu, el trucarem i el diem en què voldries aportar. I a partir d'aquí entrem en dinàmica de col·laboració. Per tant, animem els joves que visitin la nostra pàgina i que ens diguin què voldrien o què els agradaria fer per Palestina. Per cert, m'agradaria dir una cosa que és optimista per mi. Una de les manifestacions que es va fer a Barcelona, hi havia un cartell, una pancarta que deia "Save Gaza is save world". I per mi és claríssim. Per què? Perquè ens juguem la dignitat de les persones al món mundial, ens juguem la justícia mundial, ens juguem la igualtat, ens juguem la no discriminació, ens juguem contra l'apartheid, ens juguem que la comunitat internacional rectifiqui, que ens juguem la validesa del dret internacional, del dret dels drets humans, de tot això ens estem jugant en aquest genocidi.
Estem gairebé fora de temps, però vull fer una última pregunta, si em deixa l'Adrià, que sí que em deixes. Voldria saber si hi ha jueus que estan a favor de la pau, a favor d'aturar aquest genocidi, no? Perquè, de fet, hi ha gent que em pregunta a veure quan portes un jueu per la pau, no? Uh-huh. El que no portaré és un sionista, ho tinc claríssim, no? Que em parli d'assassinar nens a casa. Això crec que no esteu d'acord que no l'hem de portar, però sí que ens agradaria que algun jueu o algun israelià, jueu o no, més igual, ens expliqués també la seva versió, i que, perquè sí que des d'allà hi ha gent que em diu no, és que hi ha un moviment per la pau a dintre d'Israel, però no el veiem o no ens el mostren, no sé què.
Exacte.
Potser tu coneixes algú que ens puguis ajudar i portar aquí, que és el pròxim convidat que puguem tenir.
I tant, intentarem ajudar en trobar la persona
Perquè, de fet, hi ha gent que diu no, això és un problema de jueus contra musulmans, i això hi ha una religió, la religió és que tot ho toca, i per tant, això no... Però és veritat també que els jueus estan en el món callats.
Uh-huh, exacte.
En general,
alguns,
però la majoria de jueus estan callats i tampoc no participen per la pau, i això ens fa pensar doncs, que potser també és un conflicte religiós. No? Uh-huh. Bueno, no sé si...
El sionisme va començar, insisteixo, amb la gent laica, que no eren religiosos, però van veure que sense la pota de la religió no hi vindria ningú a ocupar els territoris de Palestina. I això es va confirmar a través de 48, que va ser una victòria dels jueus, dels sionistes, millor dit, i el 67. I a partir d'aquí sí que la població fa un gir cap a la religió, perquè ells creuen que la Constitució de l'Estat d'Israel accelera l'arribada del Messias. I per tant és una qüestió de fe. Vale. Sí que trobarem persones per poder conversar amb Sen i amb justícia sobre aquesta qüestió. Sí, existeixen moltes persones jueves, tant aquí com arreu del món, que defensen la independència dels territoris ocupats de Palestina, i que defensen la vida de les persones palestines.
Molt bé, Mustafa, no sé si teniu alguna pregunta. Ara o ara o nunca, no? Ara o callais para siempre. Moltes gràcies, Mustafa, gràcies per venir, gràcies per posar una mica més de llum en aquest tema, que jo crec que ho has fet molt bé.
Gràcies.
I que bé, jo crec que el desig meu i el dels que estem aquí és que això acabi bé, que això acabi aviat, que aquest genocidi, aquesta neteja ètnica, aquest conflicte, tots aquests noms que es diuen siguin reals o no, acabi, i que aviat puguem dir que un conflicte tan llarg doncs té una sortida favorable per la gent que està patint. Moltes gràcies.
Totalment.
I fins aviat.
Especialment.
Gràcies per estar aquí com el tal com Raja, i ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gràcies.